La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Deis, molt bon dia.
Molt bon dia.
I bon any.
Gràcies, igualment.
Comencem aquest 2023. Continuem, de fet, amb totes aquestes coses que ens explica sempre sobre el cinema. Avui, dedicada a una pel·lícula mítica.
Sí.
Que no sé si els pobres tenien mala fama abans, però després, no sé fins a quin punt també hi va acabar de contribuir el senyor Hitchcock a que les pobres garces i els corbs, bàsicament, tinguessin mala fama. Estem parlant de la pel·lícula Los Pájaros.
Exactament. Parlarem de Los Pájaros, 1962, com tu has dit, Alfred Hitchcock, i que és una pel·lícula que marca un canvi o que suposa una modificació en com tractar els arguments de pel·lícules de suspens o del gènere fantàstic, que és a la que pertany aquesta pel·lícula, i que, recordem-ho, és una de les dos, tothom ho diu, de les dues úniques pel·lícules de terror de la carrera de Hitchcock. Tota l'altra podríem emmarcar-ho en el gènere del suspens i el misteri, però terror, terror, hauríem de posar Psicosis i hauríem de posar Los Pájaros.
Sí.
Per tant, Psicosis precisament era la pel·lícula anterior que va fer el director amb un gran èxit, com tots sabem. Feia gairebé 2 anys llargs que no estrenava i que va recórrer aquesta novel·la de Daphne du Maurier, titulada així Los Pájaros, que, de la qual el director ja havia adaptat a l'any 39 la posada de Jamaica i a l'any 40 Rebeca, un altre títol mític de la seva carrera, que eren de la mà de la mateixa novel·lista. I aquesta dona, du Maurier, ja tenia altres obres adaptades al cinema per altres directors, com El pirata i la dama, Angry Hill, Mi prima Rachel i L'amenaza en la sombra, entre altres títols. Per tant, era un material d'aquell interessant. En aquest cas, donava molt per fer una pel·lícula del caire que li agradava a l'Alfred Hitchcock, però tenia també problemes de postproducció, com era el tractament dels efectes visuals.
Clar, és que estem parlant d'una època, eh?
En tants a tants i suells, i estem parlant, com dius, del 62, que estàvem molt a les beceroles de moltes coses que ara veiem amb tota normalitat. Psicosis, hem de dir, la música era un element vital, perquè tots recordem la mítica banda sonora d'aquella pel·lícula, i en canvi aquí el silenci i només el so dels ocells és tota la banda sonora que tenim a la pel·lícula. És a dir, que era un canvi important i que havia d'aconseguir l'atmosfera adequada justament amb aquesta manca de música o de sensació que et dona les notes musicals amb una pel·lícula. El resultat, com ara veurem, és una d'aquelles meravelles, jo diria que úniques, de pel·lícula, imitada molt per altres autors fins a la societat, quan es mostra precisament el que ho deies una mica tu al principi, mostrar el terror a través de la quotidianitat. És a dir, una cosa aparentment que podia ser normal, corrent i inofensiu, com són els ocellets, els ocells, doncs passaven a tenir un caire terrorífic, un caire dramàtic i un caire dantesc en l'argument de la pel·lícula. Una suggestió que segurament poder, jo crec que un imitador molt directe seria Tiburón de Spielberg després, quan ens mostra una cosa tan normal com és banyar-se al mar, i que a partir d'aquell dia passa a ser un motiu de comentari de dir quina por.
D'angúnia, doncs, sí, molta
ara,
gent.
Ara quan veiem molts ocells també tothom diu quina por perquè recordem aquella pel·lícula.
I a més jo penso que és una pel·lícula que evidentment està on està, perquè molta gent que ni ha vist la pel·lícula,
sí,
perquè és un clàssic i potser no l'han vist, en canvi la imatge dels ocells a sobre és una imatge que ha transcendit la pel·lícula.
Ah,
no?
Exacte.
És a dir, més enllà de l'argument i la història, que potser hi ha molta gent que no l'ha vist, sí que té molt clara aquesta imatge. I si s'acosten 4 garses o etcètera, tothom té al cap la pel·lícula de Hitchcock.
I
no?
Que té aquesta sensació, aquesta suggestió, com dèiem, que tan perillós o tanta por et fa el comentari de dir ja no m'he banyat mai més al mar, em vaig a la piscina, en el cas de Tiburón, o quan veig un grup d'ocells
marxo.
De seguida imagino el pitjor que pot passar. Recordem per sobre, en 2 línies, l'argument és el d'una jove d'alta societat de San Francisco que va comprar uns ocellets i en aquella botiga coneix un advocat, se sent atreta per ell, el segueix, va fins a la illa on viu aquest home amb la seva mare, i allà comença l'estrany comportament dels ocells de tota aquella zona. La metàfora de l'argument, evidentment, quan comença la pel·lícula, això és magnífic, la lectura dels directors i dels guionistes. En aquest cas, comença amb una botiga d'ocellets on aquesta dona que vol comprar aquest petit ocell dona a entendre aquella... Ara aquestes botigues pràcticament crec que no poden exposar els animals als aparadors i no els veus.
I espera que hi haurà més restriccions.
Però el que sí que és veritat és que aquells establiments et donen la idea de molts animals engabiats, sí, en captivitat, mentre que tu com a comprador i els homes i les dones que passegen per als passadissos d'aquesta botiga concretament de la pel·lícula, doncs estan en llibertat. Mentre que la resta de la pel·lícula, la qüestió és que gira. I els ocells són els que amb tota llibertat es passegen i ataquen quan volen tot el poble i els voltants d'aquell estany que hi ha, mentre que els homes i dones s'han d'amagar i tancar-se amb cabines de telèfon, amb gasolineres, amb bars o a la propi domicili de casa, perquè noten això, a l'atac dels ocells. És aquesta manera de dosificar el suspens que arriba a l'explosió final de violència i terror, que aquí el senyor Hitchcock, també amb una genialitat de les seves, va capgirar i va canviar, a diferència de moltes altres produccions. Com s'aconsegueix aquesta dosificació, que no tots els autors saben fer-ho? Doncs concretament en dos processos. Per una banda, mai en la pel·lícula s'explica el perquè del comportament dels ocells. Uh-huh. Es donen pistes, s'intueix alguna cosa, hi ha una escena que passa en un bar que només un home borratxo que està begut diu que és el fi del món. Hauríem de creure o no si els borratxos, com els nens, són els que diuen la veritat. I l'altra decisió important de la pel·lícula, a banda d'això, de no explicar per què els ocells es comporten com es comporten, és aquesta absència que ja hem comentat de la música, de la banda sonora, uh-huh, que és un exercici arriscat també en una pel·lícula d'aquest tipus, i que només es recolza amb el so dels ocells i amb altres sos, com ara veurem. Però és curiós perquè, precisament, Hitchcock havia dit sempre que si una pel·lícula era bona, era quan se li treia el so i funcionava igual. I, en canvi, en aquesta pel·lícula ella recolza totalment només amb el so i no amb la música. Bueno, també havia parlat de treballar amb nens i animals, i imagina't. Sí, i en aquesta pel·lícula hi ha nens i animals, les dues coses. Per tant, el so dels ocells es tracta com si fos la banda sonora. Uh-huh. En aquest cas, Bernard Herrmann va participar igualment com en la majoria de pel·lícules del director en la banda sonora. Ho va fer a partir d'un parell d'especialistes que li varen recopilar i ordenar i classificar diferents cants d'ocells, i ell va tractar-los amb una cadència i amb un ritme que fos com una banda sonora, però en realitat era només el soroll del cant o el soroll dels ocells. Dèiem que no només és el soroll d'aquests ocells, sinó que també els efectes sonors en general, com per exemple l'extraordinària escena en què la mare de la protagonista descobreix un cadàver en una habitació que ha estat atacat pels ocells, i que és una obra mestra o una escena mestra del muntatge. La continuïtat és la mare des de fora sent unes tasses de cafè que cauen a terra i es trenquen, uh-huh, entra per veure què ha passat, descobreix el cadàver atacat per els ocells, fa un crit marxant i arrenca el motor, que el motor també és un soroll de cant d'ocell, és a dir, com un crit allò molt esgarrifós d'un ocell. Per tant, és una escena fantàstica en què no hi ha ni un toquet de música, però que el so és importantíssim per poder-la seguir. Els personatges principals d'aquesta pel·lícula són la dona de San Francisco, la que va comprar els ocellets, que és la Tippi Hendren, que és una de les famosíssimes roses que ha tingut o va tenir Hitchcock en la seva carrera, que també, pel que sembla, va patir o va tenir acusacions de que havia sentit assetjada pel director, com moltes altres protagonistes de pel·lícules ho han dit. Rod Taylor, que fa el paper de l'advocat Mitch Brenner, i fill de Lydia Brenner, que és aquesta dona que entra a veure i que troba aquest cadàver, que és ni més ni menys que Jessica Tandy. Per tant, un elenc important en el repartiment. Recordem que Tippi Hendren, la protagonista de la pel·lícula, va tenir una filla, uh-huh, que era Melanie Griffith, i que, per tant, aquesta dona ha estat exsogra de tots els marits de la Melanie Griffith, com Don Johnson, Stephen Bauer i Antonio Banderas, a banda de ser també l'àvia de Dakota Johnson, evidentment. Pel paper de Los Pájaros va guanyar Tippi Hendren aquest Globus d'Or a la millor interpretació, i tot i els problemes que va tenir amb els directors, encara després faria Marnie la ladrona de l'Alfred Hitchcock. Parlant de relacions així intempestuoses, dic que tant Psicosis com Los Pájaros segueixen la línia de relació mare-fill. En el cas de Psicosis ja sabem
era
com
claríssim,
era.
Sí.
I en aquí també és una metàfora de la pel·lícula, és el síndrome de la mare que veu que no vol deixar escapar el fill, que no li agrada allò que el fill marxi del niu.
Això és, com a dir, aquest ocellets. És el síndrome del niu buit, que a més no deixa de tenir tot aquest simbolisme amb els ocells que apareixen.
I aquest sentiment que té la mare, més el fet de que no sigui explicable en principi el comportament dels ocells, fa pensar una mica en la fi del món. De fet, fixa't que la mare dona la culpa al comportament dels ocells a la noia que ha conegut, per tant, a la que provocarà que el fill
marxi del niu.
Marxi de casa, vull dir que està molt ben lligat psicològicament, no? Tornem al so, hi ha una pujada ascendent durant tota la pel·lícula del que passarà i del que passa, i cada vegada els ocells fan més soroll, fins al final de tot, que quan podries pensar que en la majoria de pel·lícules el que passa és l'explosió final, el fi del món, el que vulguis, en canvi Hitchcock ho torna a traslladar, i després d'haver anat pujant tota la pel·lícula, l'última escena és tota sense ni un sol soroll.
Sí,
aquell escenari d'un prat i una casa plena, absolutament d'ocells, plena, molts reals, i ara ho direm, però que aconsegueixen aquella pau i aquell silenci que dius què passarà a partir d'ara. I ho fa amb unes curiositats que et dic per acabar. La foto aquella del corb famosa de Hitchcock, que està amb un puro
sí.
i un ocell, res a veure amb la pel·lícula. Aquest animal o aquest ocell es va aconseguir després de rodar la pel·lícula. És a dir, no hi havia participat.
No hi havia participat.
Quan es va estrenar la pel·lícula a Estats Units, fora de la sala on es va projectar, imagina't que fos aquí al Firal o que fos davant del Cine Zolot, a fora, on els arbres, Hitchcock va posar-hi uns altaveus amb so d'ocells.
La gent devia sortir amb aquella, eh?
Sí, perquè la gent tingués la impressió de que tenien un atac d'ocells. Tot i que hem de dir també com a curiositat, i no ho he volgut dir fins ara, que aquesta pel·lícula havia de ser un petit episodi de 20 minuts, 25, d'aquella sèrie d'Alfred Hitchcock presenta, doncs havia de ser un d'aquells episodis i va acabar sent una pel·lícula. Altra curiositat, la protagonista Tippi Hedren, quan va debutar aquí, tenia 33 anys, però a tot arreu es va dir que en tenia 28.
Veus? Mira.
Perquè van dir que per un paper de tanta importància i tal, no podia ser que comencés amb aquesta edat tan avançada. I la curiositat...
Tan avançada, imagina't, com és la indústria.
Anys. I la curiositat és que fins que va tenir 50 anys no va reconèixer que tenia 5 més del que havia dit fins a aquell moment.
És a dir, que va mantenir la mentida.
Hem parlat moltes vegades de les escenes en què Hitchcock apareix en les seves pel·lícules,
sí. Sempre
surt un moment. Aquí és en el principi a la botiga d'animals, que entra un senyor amb dos gossos, que és ell, doncs hem de dir que aquells dos gossos són realment
seus. Els seus.
Eren de Hitchcock. Es varen utilitzar per aquesta pel·lícula 3.200 ocells ensinistrats.
Mare meva.
I després tots els altres centenars o milers que es varen dibuixar en la pel·lícula per imitar més i per tenir més ocells dels que realment hi havia.
No hi havia la tècnica d'avatar que hi ha ara, eh?
Exacte,
sí, això ho hem dit moltes vegades, si aquests directors, que al seu moment va fer meravelles
amb
la tècnica que hi havia, fóssim ara veiessin el que hi ha, en fi.
Es posarien les mans al cap. I per últim, com abans en mitja intuït o apuntat, no hi ha la paraula dient, no hi ha el fi en l'escena final d'aquell prat ple d'ocells, per precisament el director va voler transmetre aquest final obert de dir com acabarà.
Com acaba, no s'ha acabat i
no
sabem
acabat,
com.
I per tant no puc dir que sigui el final de la història, sinó que imagineu-la com sigui. En definitiva, una pel·lícula que va suposar, com dèiem, una influència en el gènere fantàstic i el de terror, i que va mostrar en petites dosis com és allò d'anar dosificant com les píndoles i el sucre que deia la Mary Poppins, amb una mica de sucre, doncs això, el terror a poc et va entrant a la vena, com va passar amb Tiburón, dèiem, o Alien també, que a poc i sense veure el què, fins molt avançada les imatges de la pel·lícula, juga amb una mica amb tota aquesta sensació que, insistim, sense banda sonora, també ho pot aconseguir. Normalment moltes pel·lícules es recolzen en la música, doncs no sempre és imprescindible i quan es sap dirigir, doncs se'n sap.
I tant que sí. Per mostra, Los Pájaros d'Alfred Hitchcock, una pel·lícula que si heu vist podeu tornar a recuperar i si no l'heu vist us recomanem que ho feu.
Perdó, com a banda sonora sí que hi ha els nens que canten a l'escola, fan una cançó, però és l'únic que hi ha.
És l'única part.
No és música, és ben bé com un cant coral, és l'únic que hi ha de música.
Bé, que forma
de
part del propi so de la pel·lícula, perquè
exacte,
en aquell cas estan cantant. Jordi Teix, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana vinent.
Vinga.